d'aquests dos últims partits, contra el Porto i contra l'Atlètic de Madrid, i és capaç de començar a remuntar a nivell de sensacions, no? Que és el que li està faltant.
La mitjanit, et faig les dues últimes, Narcís. Han passat uns quants directors esportius des que l'Andoni i tu vau sortir del Barça, allò el 2015. Ara ja és Deco, però pel mig Robert Fernández, Pep Segura, Vidal, Mateu Alemany, etc. Creus que és bo pel Barça que hi hagi tants canvis a l'organigrama esportiu? Creus que és inevitable? Com ho valores?
Bo no és. Jo crec que, mira, parlant del Girona, l'exemple del Girona, quan hi ha estabilitat en un club i hi ha una direcció esportiva que es manté molt temps i un criteri, inclús diria, i un entrenador, no? Jo crec que l'estabilitat sempre és bona, i certament des que va marxar l'Andoni, nosaltres vam estar amb 5 temporades, des que va marxar l'Andoni hi ha hagut molts de canvis i moltes circumstàncies i moltes anades i vingudes, i això jo crec que no ajuda. Bo no és. Però també ens hem d'acostumar que el món del futbol és així. Al final, les coses que no funcionen, primer rep l'entrenador, després el director esportiu, i poder després hasta els presidents, no? Sobretot els que són clubs, no? Però està muntat així, no hi podem donar més voltes a aquestes històries, perquè per més que els professionals ens sembli que és bo l'estabilitat, al final és molt difícil mantenir-la quan hi ha la pressió dels resultats i la pressió mediàtica que té un club com el Barça. Al voltant, és complicat.
I l'última, he llegit aquesta setmana, he recuperat una entrevista que et van fer a la revista Panenka, la qual expliques una anècdota amb Pep Guardiola, d'un clàssic, crec que era el del 2011, el desembre del 2011, aquell clàssic en què el Barça comença perdent amb un error de Víctor Valdés i un gol de Karim Benzema. La pots explicar, l'anècdota amb Pep Guardiola, que jo crec que és el reflex una mica de quin és el mètode del Pep i de com pensa ell al damunt del terreny de joc?
Sí, sí, bueno, jo recordo aquella setmana que em va estar preparant el partit, bueno, a porta tancada, rigorosa, i, bueno, recordo que estava amb l'Andoni anar mirant l'entrenament, no sé si de dijous o divendres, i estava preparant el que era la preparació tàctica del partit. Ell feia una variant tàctica respecte a el que havien fet altres vegades contra el Madrid, inclús durant la Lliga, i estava fent una sortida de pilota ofensiva amb tres. Tirava l'Alves a davant i amb la sortida de pilota de tres des del darrere, però tenia de sorprendre, doncs, bueno, el plantejament del Madrid i del Mourinho. Però no la volia fer d'inici. Volia, bueno, com posar una mica, no sé, el formatge de la rateta
perquè piquessin.
I, bueno, curiosament va haver-hi un gol ràpid, una errada del Víctor Valdés, i recordo que ell després ens ho explicava i en el camp va fer gestos de dir, bueno, no toquem, no canviem, seguim igual. En el moment que s'empata el partit, després de fer el canvi, fa la variant tàctica ofensiva i, bueno, en Mourinho encara l'està buscant, no? Sí. Jo crec que va fer com va col·locar l'Alexis com a dantecentre, va retrasar en Messi perquè el que buscava, perquè els últims partits el Pepe i el Ramos el havien bueno, matat,
el havien cosit.
I va posar l'Alexis a barallar-se amb ells dos i, bueno, mig del camp, esclar. Amb en Busquets, en Xavi, l'Iniesta i en Messi, pues, bueno, van tenir la superioritat, avancem a l'Alves també per la banda dreta. Bueno, tots recordareu aquell partit que, si no recordo malament, es va guanyar 1-3.
1-3, sí, sí.
I recordo al final, dos o tres dies després, amb en Tito i el Domènec Torrent, bueno, la gent que estava amb ell, m'explicaven que quan ell els hi planteja fer això i anar-los a buscar i jugar amb tres defenses i tal, li van dir que, hòstia, estàs boig, no sé què, hòstia, en el camp del Madrid no, i tal, no? I ell ho tenia clar, i ells van reconèixer que evidentment en Pep tenia raó i la van acceptar. És molt curiós que això va canviar. Si recordeu, l'època d'en Cruyff passava al revés. El Barça jugava un 3-4-3, i alguna vegada que va anar al Bernabéu va acabar jugant en 4 al darrere, saps? En 4 al darrere. I llavors, bueno, tot i que en Pep és molt cruixista, no? Aquell dia pues, va fer el contrari que havia fet en Cruix i li va sortir de cine.
I també és molt curiós com pensen a vegades els entrenadors d'intentar sortir d'una manera que no és potser la que tu voldries, però perquè piqui el rival, no? et fa també reflexionar, no? sobre el que és Pep Guardiola, una de les moltes segurament que ha fet durant tota la seva carrera. A mi, quan llegint l'entrevista i repassant l'entrevista, em va sobtar aquesta anècdota al Santiago Bernabéu.
Bueno, no haurà fet de més, eh?
Segur.
Me'n recordo perquè va ser molt significativa, però... Tant el Barça com el Bayern com el City no haurà fet moltes d'aquestes i per condicionar el rival.
Segur. Narcís Julià, exjugador i exentrenador del Girona i també exsecretari tècnic del Barça. Una abraçada molt forta i gràcies per atendre'ns als dies.
Vinga, adéu.
Hem parlat amb el Narcís, que va estar al Girona, va estar al Barça, ell no té cap mena de dubte de qui animarà, eh? I tampoc té cap mena de dubte de que se li ha tret massa punta el que va dir Aleix García, com ha dit avui Mitchell. Per on passa, Laia, l'actualitat del Barça abans d'aquest partit contra el Girona?
Doncs que Ter Stegen ha estat operat de l'esquena avui a Estrasburg, a França, pel doctor Ashvif Ganji i amb la supervisió del doctor Pruna. Encara no hi ha comunicat mèdic del Barça, aquest s'espera ja per demà al matí perquè l'operació ha acabat tard aquest vespre. Avui l'equip ha tornat a la feina després de 2 dies lliures amb l'absència de Christensen, perquè ha de ser pare de manera imminent. Marcos Alonso s'ha entrenat al marge i tampoc s'ha entrenat avui Rafinha, perquè estava carregat i s'ha preferit donar-li descans. De totes maneres, no perilla la seva presència per diumenge en el duel contra el Girona. D'altra banda, avui també Araujo s'ha entrenat amb una màscara negra que li cobreix tota la cara, excepte ulls, nas i boca, per protegir la mandíbula després d'aquesta fractura que es va fer diumenge a davant l'Atlètic de Madrid en una acció fortuïta amb Marcos Llorenç. Ha estat sens dubte la imatge del dia perquè realment és que li cobreix tota la cara, ens en recordem molt, hi han hagut avui moltes comparacions amb Puyol, però Puyol només era la part dels ulls i aquesta d'Araujo és de tota la cara. La sessió d'avui també hi han participat Cuellar, del filial, Jaume Cuellar i Pau Cubarsí. Baixes confirmades per diumenge, Gavi, Ter Stegen i Íñigo Martínez, pendents de com evolucioni Marcos Alonso.
Has jugat mai amb una màscara, Marta?
No. Mai de la vida.
Mai.
I no sé, però deu ser... És veritat que la veus i és molt fina, però, ostres, deu tenir una part molt incòmoda per poder, no? Sobretot visualment, per veure tot el camp.
Visualment, i no sé si també el nas, el tema de la respiració, clar. Jo crec que t'ha de molestar.
Alguna companya potser sí, no?
Sí, alguna companya sí, però clar, és el que et dic, no eren aquestes màscares tan finetes, eren aquelles d'abans que fins i tot tenien una esponja aquí perquè no els hi fes mal a la cara, vull dir, clar, és que això no és el que era abans.
Si algú pot jugar amb una màscara i fer-ho igual que si jugués sense màscara és Araujo, no? Vull dir que una mica com Puyol, per això aquestes comparacions que hi ha...
I Gavi, no? També recordo que Gavi va jugar amb una, però allò era per l'orella.
Sí,
diria
sí,
que
era una era més com
va jugar cas, sí, com una màscara,
cas,
no?
Sí, era d'espuma, que també era molt impactant veure'l, perquè Gavi ja és impactant de per si, però veure'l amb aquella espècie de cas que amb les orelles tapades és una imatge impactant, però sí, Araujo que ha decidit que no volia passar pel quiròfan per ajudar l'equip, és veritat que aquesta fractura és, pel que diuen, és lleu i que en unes 2 o 3 setmanes hauria d'estar ja solucionat amb aquest mètode conservador, hi podríem dir, modern i original.
Compte el que dius, perquè Ter Stegen també era en problemes lumbars i el mètode conservador no ha funcionat.
Però, Gerard,
avui,
tu quan vas veure que passaven els dies, els 15 dies, i veies que allò no s'estava curant, penses, problemes d'esquena n'hem tingut tots. Una lumbalgia normal no era.
No era.
I mira, al final t'acaba sortint amb una hèrnia, doncs normal que hagi d'acabar passant pel quiròfan. Però ja veies que allò, una contractureta d'aquestes que tenim tots de tant en tant, no tenia pinta.
I ara, segurament, no? Està tothom molt tranquil després d'haver vist a Iñaki Peña.
Sí.
Però no ho estaries tant si no haguéssim vist el rendiment d'Iñaki Peña en aquests partits. També aquest rendiment s'ha de mantenir a llarg termini, no? Que és el probablement el més complicat, Albert, també, de demostrar.
Això t'anava a dir, quan tu tens 2-3 partits bons, són 2-3 partits, has de demostrar la regularitat. Però d'Iñaki Peña, si preguntes una mica, sí que t'expliquen que hi havia porters com Víctor Valdés o Arnau Tenas, que de fet el Barça es feia la comparativa, no? Arnau Tenas és una mica el nou Valdés i Iñaki Peña és una mica més com Ter Stegen. Que hi ha porters que són molt nerviosos i que la regularitat dels partits els ajuda a domar el sentiment, les emocions. En canvi, Iñaki Peña és un tio molt tranquil, molt introvertit, molt callat, de fet li fan broma al vestidor que sembla més alemany ell que Ter Stegen a vegades. Alhora és un tio molt estimat dins del vestidor, però això té una gestió molt bona dels nervis, i a part, entrenes a diari amb Ter Stegen, a ell li va pujar molt la moral guanyar-se el lloc de segon porter, que se'l guanya sortint al Galatasaray, perquè clar, ell portava gairebé 10 anys al planter quan decideix sortir cedit, i té aquest punt de dir, va, surto de la zona de confort, jugo, vaig a Galatasaray, a Turquia, jugué 8 partits, dos d'ells contra el Barça, els recordareu de l'Europa League, que ho va fer,
és el passaport per tornar cap a Barcelona, aquella actuació al Camp Nou.
I allà demostra que, clar, els últims anys el Barça havia fitxat a Cilesen, havies fitxat a Neto, i ara entre el context econòmic i Iñaki Peña demostra que pot ser el segon, doncs has tingut que es va guanyar la posició de segon. Ara faltarà veure amb la regularitat de jugar els partits com a primer porter aquests dos mesos i mig que estarà baixa Ter Stegen. De moment podem estar tranquils, sembla, no? Pel que hem vist els últims partits.
I perquè el veus evolucionar, no és el mateix a l'Iñaki Peña que juga davant del Rayo que el que es veu l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid.
I sobretot amb el joc dels peus.
Sí.
Contra el Porto, més dubtes, també et va pressionar molt bé el Porto, i contra l'Atlètic de Madrid, molt bé amb la sortida de pilota amb el peu. Que això se li demana molt als porters del Barça, ja ho sabeu.
T'ha sorprès el rendiment d'Iñaki Peña, Marta?
No m'ha sorprès perquè tenia molt bones referències. Sí que és veritat que jo no el tenia tan vist, però és que tothom en parlava meravelles d'ell. Al final porta molt de temps a la casa i molt de temps entrenant a Ter Stegen. Al final de tot s'aprèn i ell ha crescut moltíssim, ha madurat moltíssim. Jo crec que l'any passat li va fer molt de mal que a la Copa no...
Contra la Reial.
Sí, que no acabes jugant ell la Copa, que al final si tu tens dos porters i decideixes que un és per la Copa, jo crec que això a ell li va deixar una miqueta tocat en aquest sentit. Però, ostres, per mi és un porter de moltes garanties. Jo ho deia quan es va lesionar el primer dia a Ter Stegen que hem de donar confiança a aquest nano perquè és que és molt bo i té les idees molt clares.
Ara se li ha de donar la Copa sencera.
Jo crec que sí.
Se l'ha guanyada, no?
És a dir, no només el mes de gener, que crec que jugaran setzents, vuitens i quarts, segur, que són tres partits, sinó també, si el Barça hi arriba, les semifinals i una possible hipotètica final.
És que si ara, aquesta temporada, després del que ha fet, tu li tornes a treure la Copa com l'any passat, només li dones les dues primeres eliminatòries o fins que et trobis amb un primera divisió, aleshores tota la confiança aquesta i els passos que ha fet aquest endavant, el vot de confiança que li va fer el club quedant-se aquest estiu i no finalment marxant com ell pretenia perquè volia buscar minuts, doncs si tu li treus la Copa, al final doncs tornarà a anar cap enrere i segurament ja no el recuperaràs.
També aquest any Ter Stegen també té la Champions, vull dir que l'any passat no ho tenia això, vull dir que té la Champions i té la Lliga,
però
vull
és
dir...
igual, quan comences una competició com la Copa i se la dones a un porter, jo crec que va ser un error no donar-li la competició sencera, igual que tampoc vaig entendre que la temporada un cop el Barça guanya la Lliga, els últims partits no li donessis a Iñaki Peña perquè Ter Stegen tenia pendent un rècord. És que em sembla un motiu de poc pes, la veritat, perquè després què passa? Que aquest any ha sortit molt bé, però t'hauria pogut sortir malament també, perquè arribes allà amb tres partits comptats i t'has de posar a defensar la porteria per dos mesos, i ara estem tots tranquils perquè han passat tres partits i ho ha fet bé, però és que el més normal és que no li hagués sortit tan bé, precisament perquè no tenia aquesta confiança i aquests minuts.
Diumenge un nou examen. Pràcticament un quart d'una de la matinada. Farem una pausa i de seguida seguim aquí a la tertúlia del Tudiràs parlant ja expressament d'aquest Barça-Girona. Ha dit el Narcís Julià que tàcticament és un partit que li encanta. A la prèvia hi ha moltíssimes coses de les quals se'n poden parlar. Farem el turròmetre també a la tornada de la publicitat. Ara tornem.
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Cal Alier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Aquest Nadal, veniu a la Pedrera.
Sabíeu que els residents a Catalunya teniu l'entrada a meitat de preu? És el moment de conèixer aquesta gran obra del geni Gaudí. Més de 4.500 metres quadrats visitables amb el terrat més famós de Barcelona.
A més, podràs visitar l'exposició Antonio López, una gran mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX.
Descobreix més de 100 obres d'Antonio López a la Pedrera. Reserva la teva entrada a lapedrera.com.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament i del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
RAC 1. El torròmetre de Torrons Vicent.
Com sempre, avui regalem un lot de torrons, Vicenç, el t'ho diràs. Inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de torrons, Vicenç, el torró. A veure, que em sembla que ja tenim guanyador o guanyadora. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com es diu?
Dolors
Riera. Dolors, molt bé, Dolors. Des d'on ens truca?
De Barcelona, de Gràcia.
Del barri de Gràcia. Sí. Ja sap que ha de jugar amb nosaltres. Ens ha de dir primer qui s'ha de menjar aquests torrons, Vicenç.
Bueno, que s'ha vingut Girona, que s'ho mereix.
Fantàstic, el Girona, que a més avui ja s'ha classificat pels 700 de final de la Copa. I qui no se'ls ha de menjar aquest Nadal, Dolors?
Que no s'ho vingui ningú del Madrid, no creu avui.
Doncs mira, el Madrid, no cal personalitzar. El Madrid. Exacte. Directament, el club blanc. Molt bé, doncs Dolors, no pengi, que li agafaran les dades i sí, podrà gaudir d'aquest lot de torrons Vicenç durant aquest Nadal, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
I bones festes.
Bones festes, igualment. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. Seguim parlant d'aquest Barça-Girona. Tenim àrbitre ja pel partit, Laia. Qui és?
Díaz de Mera és l'àrbitre principal i al VAR hi haurà Pizarro Gómez.
És un àrbitre de perfil baix, no és internacional, tot i que estem parlant d'un duel, evidentment, de la zona alta.
Sí, perquè el Girona és co-líder amb el Madrid. Tots dos sumen 38 punts, 4 més que el Barça, que és tercer. Per tant, passi el que passi, els de Mitchell sortiran per davant del Barça després de jugar aquest duel a Montjuïc. Duel de la zona alta per la lluita del títol i situació inèdita que el Girona arribi per davant del Barça, perquè això no ha passat encara mai.
Ens hem volgut fixar avui en els precedents i en quina situació arribaven tant Barça com Girona, molt diferent evidentment a la d'aquesta.
Hi ha 6 precedents a primera divisió entre Barça i Girona amb un balanç de 4 victòries pel Barça i 2 empats. La primera vegada que es van enfrontar els dos equips va ser la temporada 2017-2018.
Aleshores, el Barça va guanyar 0-3 al camp del Girona.
Sí, era el 23 de setembre del 2017, a la jornada 6 de Lliga. Adai i Iraizoz, en pròpia porta, van marcar els primers gols del partit i Luis Suárez va fer el tercer al 68 de partit. Del Barça queden encara a la plantilla Ter Stegen i Sergi Roberto, només aquests dos futbolistes. Del Girona, en canvi, algun més: Juanpe, Aleix García, Porto, Stuani i Borja García. Machín i Valverde eren els entrenadors.
I el següent va ser, també aquella temporada, un Barça 6-Girona 1.
Sí, Barça i Girona es van veure les cares a la jornada 25 al Camp Nou. Porto va donar la sorpresa avançant el Girona al minut 2, però l'alegria va ser momentània perquè dos minuts després Lucio Suárez va fer l'empat. L'uruguaià va acabar amb un hat-trick, Messi va fer un doblet i Coutinho també va marcar. Machín va fer un plantejament de tu a tu que li va sortir malament. El Girona afrontava el duel com a vuitè, amb opcions de lluitar per Europa, i va acabar la jornada i la Lliga en desena posició. El Barça era el líder, de fet va ser líder des de la jornada 3 i no va deixar el lideratge en cap moment de la Lliga.
Següent temporada, 18-19, Comencem amb un Barça 2, Girona 2, un dels empats que va treure el Girona.
Sí, també va caure a l'inici de la Lliga. La jornada 5, Messi va fer l'1-0, però Stuani va capgirar-ho amb dos gols al 45 i al 50. Piqué va fer el 2-2 al 62. El Barça va jugar amb 10 des de la mitja hora de joc per l'expulsió de l'Anglès. El Barça era líder, ho va ser pràcticament sense excepció tota la Lliga, i el Girona havia començat molt bé la temporada. Arribava a 6è al Camp Nou, posició que va mantenir una jornada més gràcies a l'empat. Després ja va començar a perdre pistonada.
I a la segona volta el Barça va tornar a guanyar, Girona 0, Barça 2.
Va ser la jornada 21, a final de gener, victòria blaugrana amb gols de Semedo i Messi. Bernardo va ser expulsat al 6 de la segona per doble groga. Aquí els gironins ja eren 12ens i van baixar aquella jornada fins a la 14a posició. Aquella temporada van acabar perdent la categoria. El Barça es va mantenir intractable en la primera posició.
I després de dos anys del Girona segona, ja ens situem a la temporada passada, en la qual el Barça va guanyar 0-1 al Girona Montilivi.
Sí, això va ser el gener d'aquest any, a la jornada 19, el partit més igualat de tots. Un gol de Pedri va salvar el Barça, que va acabar els últims minuts tancat al darrere. El Barça necessitava els punts per seguir líder, el Madrid collava per darrere, mentre que el Girona estava a la zona tranquil·la, a mitja taula. Aquell partit hi havia també molta expectació, la línia del que ens deia ara en Narcís Julià, per quin seria el plantejament dels dos equips, i aquell dia Mitchell va optar per sortir més tancat al darrere, tot i que les tornes es van girar a la segona meitat.
I a l'últim precedent, a l'abril, empat a 0 entre el Barça i el Girona.
Va ser el dilluns de Pasqua, el mes d'abril, partit sense massa història, el Barça era líder destacat i el Girona sense perill de descens. De fet, encara tenia opcions d'entrar a Europa aquesta temporada, cosa que no es va acabar complint.
I diumenge el Girona, 4 punts per sobre del Barça, visita Montjuïc. Què n'espereu, Anaïs, Albert, Marta, d'aquest partit?
Jo veig un partit igualat. Potser el Barça és un pèl més favorit perquè juguen aquí a Montjuïc, tot i que l'altre dia, després de veure l'assistència de la gent pel partit contra l'Atlètic de Madrid, crec que és un tema que s'ha de reflexionar, més que res perquè repetim horari i no sé quin és el preu de les entrades, però imagino que deu ser també prou atractiu, no? Perquè les de l'Atlètic anaven de 89 a 200 euros, cosa que em sembla una...
Sí, sí.
No sé si són una mica més barates, però...
Van aplicar descomptes la darrera setmana, socis i residents, però el preu d'inici de base era car. Era car, era a partir dels 89 euros.
No, i si tu no t'has tret el passi per anar a Montjuïc, doncs passen aquestes coses quan et vols apuntar al carro, no?, amb els partits grans.
I que no vingui molta afició del Girona. Exacte. Perquè a diferència dels partits europeus, tu aquí sí que pots comprar entrades, tu com a usuari estàndard, diguéssim. No tens una limitació a comprar les entrades que el teu club et serveix. I clar, Girona està omplint Montilivi pràcticament cada partit que juguen a casa, sí que és diumenge a la nit, sí que és Montjuïc, sí que farà fred, però crec que amb la il·lusió que està generant l'equip, compte no vingui molta afició del
Girona. Tinc la sensació que serà un partit diferent precisament per això, no?, perquè fins ara potser el Girona te'l miraves com el germanet simpàtic que fa gràcia que estigui allà, i ara doncs arriben en un moment que, vaja, que són co-líders, que li treuen 4 punts al Barça, i potser estem en aquell punt en què la gent del Girona és més del Girona i no tant del Barça, i al revés, no?, que el germanet doncs està deixant de fer gràcia.
Les entrades van, perdona Albert, dels 69 euros als 169, per tant un pèl més barat que el dia de l'Atlètic de Madrid, i els residents la setmana passada tenien 15% de descompte, aquesta setmana el descompte per residents a Catalunya és del 25%.
Han pres nota del que va passar l'altre dia.
Anaves a dir, Albert?
No, que això que és veritat, que ja hi ha una rivalitat. Les temporades anteriors sempre hi havia també la disputa entre Girona i Espanyol, qui tenia més rivalitat amb el Barça, i és això, el Girona sembla com perquè molta gent també del Girona, per qüestions de tota la vida, d'on ha estat el Girona en competicions, ha simpatitzat molt amb el Barça com a equip de primer nivell, i és que ara el Girona ja és un equip de primer nivell, almenys a les competicions estatals. I clar, això ha desenvolupat una rivalitat, i és el que dius, igualment, quan anaves a Montilivi, anys endarrere, podies veure gent del Girona celebrar algun gol del Barça.
I això, molta gent,
moltíssima.
Molta gent.
I samarretes del Barça en un...
Del Barça i fins i tot diria del Madrid, perquè el Girona és un club que,
sí,
que el sentiment s'ha anat formant mica en mica els últims anys, etcètera, etcètera.
I estan en aquest procés d'evolució, de consolidar-se a primera divisió, i amb la temporada que estan fent ara, doncs, hi ha rivalitat, i és això, de germanet petit, això almenys enguany s'ha acabat. Per tant, serà un partit que, com deia el Narcís a l'entrevista, és que tàcticament serà molt ric. És que Xavi està trobant el seu mig del camp, que per fi pot, amb excepció de Gavi, per fi pot fer jugar Gundogan, De Jong i Pedri plegats i que vagin acumulant minuts i sinergies junts, i les variants riques de Mitchell és que ens farien falta dos tertúlies per parlar-ne, que si Miguel per la banda, Miguel per dins, que fa lo de jugar amb un lateral, i amb això acabo, que no em vull allargar, però normalment quan juga el lateral per dins, juga a la base, diguéssim, com un migcampista més, és que ell, Miguel és gairebé un mitja punta a vegades, i parteix com a lateral esquerre, que això em sembla una variant flipant, i també et pot anar a la banda, llavors Savinho et ve per dins, o sigui que serà un partit molt, molt atractiu de veure, espero.
Hi ha una cosa que, ja, que també es pot comentar, i és a veure la posició d'Araujo amb la màscara i la de Koundé, no?
Si... Amb Savinho fa pinta que potser...
Sí, però Mitchell també li pot col·locar Savinho a la dreta, que avui ha jugat a la dreta, per exemple.
I centra amb la dreta igual que amb l'esquerra, és que és acollonant.
Jo tinc molt clar que Araujo és molt millor central que lateral. Ja sé que després...
I Koundé
l'altre dia va ser... L'altre dia és que va ser molt clar.
Té molt millor sortida de pilota que Araujo en aquest sentit. Araujo rectifica molt bé les carreres de l'equip rival als espais. Jo crec, bueno, jo si fos Xavi no tindria...
Tu creus que s'equivocaria si adaptés, perquè estaria adaptant el pla a un jugador del Girona, com fa amb Vinícius. Tu creus que s'equivocaria, Xavi?
Bueno, equivocar-te no, perquè és part del teu plantejament i tu pots canviar sobre la marxa, però jo crec que si una cosa està funcionant i l'últim partit va funcionar i vam veure un Barça molt més agressiu, millor amb sortida de pilota, millor amb la pressió, vull dir, tu estàs intentant trobar el camí per millorar, i si vols trobar un camí correcte, jo crec que les peces que funcionen no les has de tocar.
I si no ens agrada, doncs em sap molt de greu, però és el que hi ha. Ho dic perquè cap dels dos se sent 100% còmode ocupant la posició de lateral, que sempre estem amb aquesta eterna discussió de la mi no m'agrada, però... Doncs...
No, ho dic perquè jo no veig tampoc a Koundé al lateral... O sigui, no veig. M'agradaria que jugués de lateral perquè crec que el Barça, amb Koundé de lateral, és molt millor i el funcionament de l'equip és molt millor, però jo no veig a lateral tots els partits fins que s'acabi la temporada. D'entrada, evidentment, jugarà Cancel algun partit, sí, però que jo crec que Araujo hi anirà en algun moment al lateral. De fet, ho ha dit Xavi, no?
I és que amb el Porto és un bon exemple. Tots ens imaginàvem que jugaria Araujo després del que havia passat amb l'Alavés, que els va canviar la mitja hora de partit. Amb el Porto, quan vam veure l'alineació prèvia que no jugava Balde i vam deduir que Cancelo aniria a l'esquerra, Araujo va ser lateral tot el partit. I l'explicació que li trobes és que jugava Galeno, que era l'extrem més perillós del Porto. Per això amb el Girona m'ho plantejo amb el cas de Savinho, que és el jugador més diferencial que tenen. Llavors, una qüestió de si Koundé vol jugar de central, Araujo també està més còmode de central, amb la lògica és Koundé ha de fer de lateral, perquè ha de fer, ni que no vulgui, perquè l'exemple és la temporada passada, i llavors Araujo de central, perquè és que empitjores, posant Araujo lateral l'empitjores i amb un Koundé passa el mateix.
I perjudiques l'equip.
És que perjudiques el col·lectiu, i al final, clar, el funcionament del col·lectiu ha de passar per davant de les preferències individuals, a partir de molta conversa amb Koundé, a partir d'explicar-li que cada
vegada
això... I de
parar només a un jugador.
Sí, sí.
Perquè clar, sí, amb això has d'aturar a Savinho, però has de perjudicar tota la resta, no et serveix de gaire. Jo crec que l'equip agraeix molt que Araujo sigui central, perquè és que ho fa tot bé, i lidera, i va, i busca el gol, i defensa, és que ho fa tot bé.
I és que el veus patir, de lateral el veus patir. I a mi em sap greu que un central tan bo el veguis patir de lateral. És que en sortida de pilota pateix molt. Sí,
però
sí.
És que amb l'Uruguai també el posen de lateral, però crec que perquè no tenen lateral dret, no? Perquè...
I Koundé en França també. I allà sí, no, sí, sí. No crec que estigui tant.
És com aquí, no? Perquè allò d'anar buscant un lateral dret, que semblava que era un debat que aquest any havia de resoldre's amb el fitxatge de Cancelo, doncs no. Tornes a estar exactament igual.
Ara que deia això l'Albert de la rivalitat, jo no sé si hi ha rivalitat, però sí que és veritat que en l'entorn hi ha gent que diu, ostres, a veure si el Girona deixa de fer la temporada que està fent, i no, que hi ha culers que ho diuen això, vull dir, de dir, va, a veure si el Girona afluixa una mica.
A veure si es va acabant la broma. Sí.
No heu sentit aquest comentari,
sí,
no?
Sí, i tant, jo sí que l'he sentit.
No, i a més, perquè hi ha un factor també, és que el Girona està jugant allò que tu vols jugar i que fins ara no hem vist en gaires partits. És a dir, sí que contra l'Atlètic de Madrid ja vas veure una altra versió del Barça, però el Girona, a més d'anar líder, d'anar per davant teu, és que està fent un molt bon futbol, i això jo crec que encara pica més i toca més la moral a l'afició del Barça.
Bueno, i els noms aquests, que ja n'hem parlat molt, per les declaracions d'Aleix García, el fitxatge d'Oriol Romeu, que també va portar cua entre les dues directives, tot això són ingredients d'una rivalitat.
Ja està bé que existeixi.
Sí, sí, jo crec que és atractiu i beneficiós pel futbol català, evidentment pel Girona. I és abans potser aficionats del Girona podien pensar, bueno, si perds amb el Barça, com que tu estàs a mitja taula i el Barça va per la Lliga, doncs no passa res. No, ara la gent del Girona vol venir a guanyar a Montjuïc i la gent del Barça i l'equip del Barça s'haurà de treballar per guanyar el Girona.
T'esperes un partit igualat, Marta, diumenge?
M'agradaria perquè tinc ganes de veure bon futbol, tinc ganes de veure dos equips amb unes idees clares, amb un plantejament clar, sense renunciar al seu estil, i jo crec que això passarà el diumenge.
Ningú creu que el Girona, defensant com defensa el partit, se li pot obrir al Barça i pugui guanyar fàcil. És una possibilitat, jo crec, la deixo sobre la taula, dic, perquè jo crec que es parlarà molt de partit igualat, però no sé, contra el Madrid, per exemple, el Girona va perdre 0-3, no va fer un mal partit, però va perdre 0-3.
Creus que Mitchell farà un plantejament una miqueta més amarrategui contra el Barça?
No ho crec.
Llavors pot haver, bueno, clar, amb l'alegria que té el Girona, clar que llavors prens més riscos al darrere. Ara no tenen la baixa d'Àngel Herrera, no la cobrirà Pablo Torre.
Crec que tampoc es farà l'Araquiri, no?
Si ja jugués amb David López per davant dels centrals i no amb David López de central, ja és un pelet més defensiu l'equip que si jugués amb Pablo Torre, que és qui va entrar per Àngel l'altre dia.
Que també s'ha de veure el Barça que veurem, perquè de moment, sí, en l'últim partit i mig hem vist un bon Barça, no, Anaïs? Ens ha agradat el Barça, però això es mantindrà en el temps, cada partit és un món, vull dir que aquesta és la qüestió, la gran pregunta, no? Quina regularitat tindrà aquest equip?
Doncs en aquests moments, després del que es va veure l'altre dia, dependrà molt de l'efectivitat i de com d'inspirats estigui Lewandowski i companyia, perquè l'altre dia tots convindrem que el Barça hauria pogut guanyar per una diferència força més gran que un gol i que el partit, vaja, és que es va acabar patint i donant-li les gràcies a Iñaki Peña. Llavors crec que aquest serà, tal i com estan ara les coses, vull dir que amb aquest Barça no se sap mai, vull dir, potser d'aquí 3 dies veiem un pas enrere, perquè també ha passat, però a mi m'agradaria que hi hagués ja aquest punt d'inflexió definitiu de com a mínim tindrà un 11 base clar i una proposta de joc que sigui la mateixa. I crec que és això el que està més en joc aquest cap de setmana. I pel que fa al Girona, a mi no m'estranyaria que recollís una miqueta el cable. Perquè al final sí, tu vas amb el teu estil, però tampoc mireu l'Atlètic de Madrid. Tots ens pensàvem que vindria aquí amb una proposta ofensiva molt més alegre i tal, i al final vas acabar veient que l'essència, que la cabra tira al monte, vull dir...
I ara que deies el de Lewandowski, veuràs tu l'afició, el ronron entre l'afició, si Dovic marca i Lewandowski en té 2 o 3 i segueix com els últims partits.
O Stuani si juga, que serà pitjor.
Bueno, Stuani porta 4 gols, no?, els últims dos partits.
I quants anys té?
Sí, que no sé quants anys té, però 36?
Crec que en suma 36, sí, dos més que Lewandowski. Mira, això es busca ràpid, 37 ja.
37.
A l'octubre...
Com Rafa Nadal.
Em va fer 37, el 12 d'octubre.
Doncs mira.
Déu-n'hi-do. Sí. 2 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Farem una pausa, un minut, i us expliquem l'última guerra entre el Barça i la Federació Espanyola de Futbol. En aquest cas, la selecció espanyola femenina. Però vaja, va tot englobat, tot va per allà mateix. Ara tornem.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta 0 per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por, et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Trail, running, outdoor, esquí i asfalt. Regala't el teu moment, Salomon. Salomon, passió per la muntanya.
Gas, amb Gerard Ballera.
Tram final de la tertúlia aquí al Tu diràs, per parlar d'una de les coses que ja hem comentat en el sumari. Irene Paredes ha tornat lesionada de la selecció espanyola i el Barça està emprenyat. Laia, què ha passat?
Doncs, primer de tot, que Paredes té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa dreta i no tornarà a jugar ja fins al 2024. I el Barça està emprenyat perquè d'entrada no és la primera vegada que passa, que hi ha una futbolista o futbolistes que tornen lesionades de la selecció espanyola, i d'altra, perquè en aquest cas concret s'havia demanat explícitament que tant ella, tant Paredes com Alexia, fossin desconvocades perquè les dues tenien una baixa mèdica. Cas omís, les dues es van haver de presentar a les Rozas, Alexia va tornar però Paredes es va quedar i va ser titular en el primer partit contra Itàlia. Va jugar 67 minuts i en el segon partit ja no va jugar. El Barça sospita que en el partit contra Suècia ja estava lesionada, tot i que no hi ha hagut comunicat mèdic de l'ens federatiu, només una comunicació dels metges que van avisar els serveis mèdics del Barça que Paredes tornava de la concentració amb molèsties, i avui a la tornada a la feina se li ha detectat aquesta lesió al recte anterior. Ens posem en context. Paredes havia perdut els 4 partits anteriors a la finestra de la selecció per una forta amigdalitis que fins i tot va necessitar hospitalització. El Barça considerava que l'aturada, que aquesta aturada de clubs li aniria bé per recuperar-se, i volien que fes un pla específic i individual abans de tornar amb l'equip, que a poc doncs anar augmentant les càrregues i que aquesta tornada fos progressiva i que no hi hagués risc de lesió, que finalment és el que ha acabat passant. A més, en l'anterior convocatòria la central també estava lesionada, tenia una elongació a l'adductor, i la federació la va convocar, la va fer quedar i també la va fer viatjar. En aquell cas, el primer partit no va poder jugar, estava lesionada, en el segon no ho va poder fer perquè va haver-hi una errada amb les fitxes del partit i 4 futbolistes no van ser inscrites. Aquest és el panorama, i el Barça s'ha emprenyat perquè consideren que era previsible o podia passar amb una jugadora que no ha estat entrenant durant 15 dies, doncs hi havia un risc més alt de lesió, es va avisar la federació, i malgrat que la situació esportiva doncs era molt favorable perquè Espanya només necessitava d'un punt, doncs no van fer cas. En principi, l'arribada de Markel Zubizarreta a les Rozas hauria de millorar les relacions, i sobretot el que hauria de millorar és el funcionament esportiu, el que això beneficiarà a les futbolistes. Markel Zubizarreta tot just ha debutat en aquesta convocatòria, per tant jo crec que se li ha de donar una mica de temps, però el Barça espera doncs que Zubizarreta posi allà ordre i que les coses comencin a funcionar amb professionalisme, que és el que les jugadores venen reclamant des de fa ja molts mesos.
És l'exemple, Marta, de que hi ha coses que no poden canviar en 4 dies i que necessiten setmanes i mesos per canviar-ho?
Hi ha coses que necessiten molt de temps per canviar-les, però aquestes haurien de ser prioritat. No pot ser, jo crec que si hi ha jugadores que tenen una baixa mèdica pel seu club, no pot ser que estiguin convocades. El criteri del club, el criteri del doctor del club ha de prevaldre. I més, una jugadora que parlem que ha estat fins i tot ingressada, que s'ha perdut 4 partits amb el seu club a les últimes 2 setmanes, és que què esperaven? Si és que el més normal és que es lesioni muscularment, perquè la jugadora ve d'estar parada, d'estar aturada, d'estar ingressada, amb unes condicions segurament d'alimentació, de descans, que no són les òptimes per competir a màxima competició. I a més, si no recordo malament, els primers dies de convocatòries, el primer i el segon, crec que no va ni entrenar amb el grup que ella entrenava per recuperar-se, i arriba al partit i la fiques de titular. No sé en quin moment li ha passat, perquè si no estic equivocada també, el dia previ, l'entrenament previ a l'últim partit allà a Màlaga, ella entrena amb el grup. De fet, l'única que està, entre cometes, més fluixes a Aitana, se suposava, que anava amb peto diferent a l'entrenament. Però la resta, fins i tot ella va entrenar, llavors potser és en aquell moment que es fa mal o alguna cosa, però és que és el més normal, és que ve d'estar aturada.
Sí, i a més, no és excusa, però els dos partits que juga la selecció espanyola
són intrascendents.
Sí, li faltava...
Bé, de fet, no, surt no li faltava... a jugar contra Itàlia i ja està classificada. Exacte. Per la Final Four de la Nations League, perquè Suècia va punxar.
Vull dir, sí. I aquí sí que no és el mateix cas que Gavi. No? Aquí estem diferenciant, perquè Gavi pot ser que sí, que jugués més del que li tocava, però al final va ser una acció fortuïta. Aquí vens d'una baixa mèdica al teu club, d'una jugadora que no s'entrena durant molts dies, i acaba lesionant-se muscular, que ja sabem la relació causa-efecte que té el fet de que estiguis malament quan et poses a competir, que et puguis trencar.
És que la paraula ho ha dit la Laia quan explicava ens explicava tota la notícia tot plegat, professionalisme. Vull dir, on està el professionalisme quan tu tens una jugadora que no està en les condicions òptimes per jugar el partit, no té la transcendència de forçar aquesta jugadora? O sigui, quin missatge envies als clubs si fas això amb les seleccions? Sí que quan convoquen una jugadora hi ha d'anar, hi ha una llei, hi ha de complir i sabem tots els problemes que suposen no anar amb la selecció, però és que si t'exposes a caure lesionada, és que jo crec que és que quina és l'explicació? Quina explicació et pot donar a la federació? Clar, és el que dius, amb Gavi és... Gavi, el debat era si era necessari que jugués aquell partit, que convindrem que no. Però a Irene Paredes, que també hi ha aquest punt de parlar-ne, de que podies no forçar-la, és que la paraula és aquesta, ja l'estàs forçant a jugar. I llavors hi havia el risc de que passés, ha passat, i ara el Barça no podia comptar amb ella, i haurà de sumar un partit més sense comptar amb ella. Has explicat, Laia, crec que fins després de Nadal...
Sí, fins després de Nadal mínim, perquè per un mes en té mínim.
Ah, llavors en quina posició deixes els clubs?
A veure, també, jo entenc també que la Irene és una jugadora que és veterana, que és de la meva quinta.
I coneix el seu cos.
Clar, coneix el seu cos. Entenc que si ella va jugar és perquè es notava en condicions de jugar i ben recuperada. Per això dic, jo crec que no és en el partit, que és després. Suposo que també de la càrrega de minuts, els entrenaments i tal, però fins al dia previ a partit ella entrena. Vull dir, potser és en aquell moment que nota alguna molèstia, però sí que és veritat que... veient-ho des de fora és molt arriscat.
Abans parlava l'Albert Nadal de professionalisme, també sobta el que va passar al descans del primer partit contra Itàlia. Aitana, Montse Tomé...
S'hauria de poder veure la cara de la Marta, ara.
El gift.
Estàvem al·lucinant, va passar la setmana passada, això era divendres, vam estar gairebé durant tota la tertúlia, mica en mica intentant saber, per les declaracions de Tomé, per les declaracions de les jugadores, que eren unes altres, saber què carai havia passat, i jo encara no he tret l'aigua clara.
No, jo crec que, com sempre que passen coses així, ens perdem moltes coses i mai se sabrà la veritat del tot. Una de les coses que estic d'acord amb la Montse és que jo crec que les coses que passin dins el vestidor s'han de solucionar dins, ho han de solucionar entre elles, el que hagi passat allà només ho saben els que estaven presents, però és veritat que ja torna a haver aquest run-run, no? Ja torna
sí, Marta,
a haver un altre problema.
Ja... Aquestes declaracions les fa després d'haver acusat a una jugadora
d'haver...
Si tu ets la primera que no vols que els draps bruts surtin... No obris foc tu, perquè és que ella va ser la primera que ha sortit i diu, no, mira, és que hi ha una jugadora que ens ha avisat tard i no li ha donat temps. Què vol dir que no li ha donat temps? És que tu com a seleccionadora t'has d'assegurar que tens 11 jugadores damunt la gespa per començar un partit. És que em sembla que això és que és de primer de futbol.
Però és que és cagada rere cagada. O sigui, no hi ha concentració tranquil·la, no hi ha partit
tranquil. I fixa que aquestes declaracions les fa quan li pregunten si hi ha hagut una baralla. Dius, no, jo no explico res perquè això es queda dins i tal. Home, és que ja estàs contestant amb això que estàs dient. Això
sí,
no és protegir l'equip.
Jo crec que és més un tema de que a la Montse no, li costa molt comunicar. Jo la veig, jo l'escolto a les
rodes.
Sí. I jo no la veig bona comunicadora. Llavors, ella mateixa s'emmerda. És així. Per mi l'Aitana és una senyora posant el tuit que posa, perquè diu, mira, no ha passat nada, ja està, això és el que s'ha de fer.
Exacte, si tu no vols que les coses surtin, doncs procura ser elegant amb el que dius i no dir que has encaixat
però, bueno,
un gol perquè
de la federació.
Sí, sí, absolutament, és que
Marc... Que va passar amb les 15, va passar amb els comunicats, és que... Al final,
jo a Marguerite me l'imagino amb una llibreta apuntant...
Sí, això no va dir.
Acaba
d'aterrar, Marguerite Zubizarreta, això no va dir que acaba d'aterrar, però jo vull entendre que posarà fil a l'agulla i...
Jo també, perquè si no les jugadores... Al final, Marguerite és una persona que coneix molt bé a la majoria de jugadors que hi ha allà i les jugadores tenen una certa confiança en ell. Jo tinc molta confiança posada en el Marguerite i crec que aquests petits detalls, igual que el de la Irene Paredes de convocar jugadores que realment no estan, espero que comencin a canviar.
Dos minuts i tres quarts d'una. Ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer, com sempre, Marta Corredera, Albert Nadal, Anaïs Martí i Laia Coll, esperant el sorteig de dimarts, a veure si toca el barbastre en aquest sorteig de setzens de final. Que vagi bé. Gràcies a tots.
Bona nit.
Una abraçada.
Bona nit.
Pausa i de seguida tornem amb la prèvia de l'Espanyol, amb la notícia de John Ram, ja confirmada. Marxa al circuit saudita de golf, el LIP, per més de 500 milions d'euros, i em sembla que tenim tall d'ell confirmant la notícia.
This is official. This is me finally saying, after all the rumors, some of them were true, and I have officially joined LiveGolf.
Doncs aquesta és la notícia. De seguida la comentem amb el Luis Buixeras, el company de La Vanguardia. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
No et perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a Opel.es.
Artés, el 9 de desembre...
Viu el Sarau.
40 anys de Sarau Artesenc. Concurs de colles sardanistes. Doble audició de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal, Meravella i Salvatana.
El 9 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
BP Ara és. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som
més 1.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Amb Gerard Ballera.
Trece i la una. És oficial, el sentíem abans. John Ram acaba de fitxar pel LIP, que és el circuit de golf que controla el fons d'inversió públic de l'Aràbia Saudita. Deixa, per tant, el PGA, el circuit nord-americà. No és el primer que ho fa, però sí que és el fitxatge de més renom que els saudites han fet fins ara. Volem parlar 5 minuts de tot plegat amb el periodista de La Vanguardia, Luis Buixeras. Hola, Luis, bona nit.
Hola, com esteu?
Bona nit. Acaba de sortir, de fet, del forn aquesta entrevista que li han fet a la Fox, de John Ram, confirmant el fitxatge. T'ha sorprès tot plegat, Luis, o no?
Sí, la veritat és que estic una mica en xoc, no t'enganyaré. Acabo de seguir l'entrevista aquesta a Fox News i realment tot el que ha dit és algo que jo crec que cap aficionat al golf, especialment els seguidors de John Ram, pensava que mai diria, perquè està dient tot el contrari de lo que havia dit els últims mesos, i crec que és una notícia i un fitxatge i un moment transcendental al món del golf, i veurem el que pot passar.
Ell diu que no tot han estat els diners, però que sí que hi ha una bona part de raó en aquest fitxatge pel LIP, pels calés. Clar, es parla de més de 500 milions d'euros en 6 anys. Luis, és una bogeria.
Sí, no han transcendit les xifres de manera oficial, però sí que se sap que rota aquests 500 milions d'euros, que és una autèntica brutalitat. Jo no sé si és l'esportista millor pagat del món o de la història, però deu estar per allà. I quan l'ha apretat una mica al periodista, sí, al principi ha dit que el dinero no es todo i tot això, però quan l'ha apretat una mica ha dit no puedo decir nada, pero la oferta es muy buena. Llavors, està clar que són els diners, però no és només això, eh? O sigui, el Ram se sent una mica deixat de costat, és un dels jugadors més importants que hi ha ara mateix i ha sigut un dels grans defensors del PGA Tour, del que es diu golf tradicional, aquesta guerra que hi ha, i se sent una mica marginat perquè estan tant el Jay Monahan, que és el mandamàs del PGA Tour, com amb Rory McIlroy i Tiger Woods, el que estan al front de totes les negociacions, fent moltes coses i no estan tenint en compte molt els jugadors, especialment a ell. I això no ha sigut com l'empujón final perquè accepti aquesta oferta.
Clar, i això pot generar un efecte dominó. De fet, crec que hi haurà un parell més de fitxatges, de golfistes de renom, i no sé si fins i tot que el PGA Tour es vegi obligat a arribar a una entesa per fusionar-se definitivament, encara més del que ja es van fusionar, em sembla, fa uns mesos, amb el LIB.
Sí, bueno, és que aquest anunci arriba en un moment molt important i s'ha de tenir molt en compte el moment, no? Al mes de juny, el PIF, que és el Fons d'Inversió Saudí, que és el dueño del LIB, va anunciar l'acord amb el PGA Tour i el circuit europeu per un... que no va donar cap detall, però com amb un acord perquè acabés una mica la guerra, però encara no s'ha fructificat aquest acord. Llavors, abans de cap d'any, s'han de saber els detalls, han d'arribar a un acord les dues parts. Llavors, amb Ram a la seva banda, clar, és una arma negociadora potentíssima per demanar coses i per veure com acaba.
Sens dubte. 9 minuts i la una. Luis Buixeras, periodista de La Vanguardia, periodista que escriu, no diàriament, però gairebé setmanalment sobre el món del golf i que en sap un munt. Moltes gràcies, ens seguirem parlant segur d'aquesta lluita entre el circuit tradicional, com és el PGA Tour, i el circuit saudita, el LIB, amb aquest fitxatge de John Ram, que s'ha fet oficial en els últims minuts. Més de 500 milions d'euros, insisteixo, en 6 anys fins al 2029. Això és el que cobrarà Ram, xifres que no són oficials, però són les que han transcendit. Luis, una abraçada, que vagi bé.
Que vagi bé, sí que té pinta que parlarem, sí.
Sí, 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 que vagi bé. El Luis Buixeras, periodista de la Vanguardia. Del golf, hem de parlar una mica de bàsquet, que tenim NBA en joc, hem de parlar també de la prèvia del Barça-Fenerbahçe de demà i un munt de coses.
L'última possessió.
Entrem de ple a l'última possessió del Tu diràs amb el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit de nou.
Hola, Gerard, bona nit.
Avui que és dia gros a l'NBA, som de ple en la primera semifinal en directe de l'In-Season Tournament. La Copa arriba al seu moment definitiu. All together now, get ready for the NBA. A Las Vegas s'està disputant aquesta mena de Final Four,
sí.
Ara mateix està en marxa la primera semifinal, això és, per dir-ho així, la final de l'est, no?
Sí, la final de l'est entre els Milwaukee Bucks i els Indiana Pacers, compta, perquè havia començat molt bé, Indiana, perdó, però ara mateix Milwaukee acaba de remuntar 78-75, amb un escandalós Damian Lillard, que està fent un inici de segona part, un tercer quart absolutament espectacular. Després, a les 3 de la matinada, l'altre semifinal, Lakers-Pelicans, de moment 78-76 per Milwaukee, més 2, quan falten 4:40 per al final del tercer quart.
L'altre semifinal, a partir de les 3 de la matinada, doncs avui que és dia NBA, i de l'NBA en sap un munt l'Artau Pasqual. Hola, Artau.
Hola, bona nit.
Bona nit, com estàs veient aquesta primera semifinal, aquest Indiana-Milwaukee?
Bé, molt bé, autèntic partidàs. Està sent, de fet, és un dels primers partits de l'Incision Tournament, que en si ha estat una bona idea, pel com veiem que ha revitalitzat la temporada regular. És un dels primers partits que estic veient ja amb aura d'alguna cosa realment transcendent a aquestes alçades. Ho deia, més, es nota que hi ha molt en joc, l'ambient de Las Vegas està ajudant, i sobretot això, les anades i vingudes amb uns Indiana Pacers que estan rendint, doncs, en la línia del que portem de temporada regular. Avui estan jugant molt bé de la mà de Halliburton, per variar,
sí.
I aquests Bucks que, ostres, doncs, Damian Lillard està fent una de les millors actuacions que li he vist aquesta temporada.
Home, Déu-n'hi-do, els Bucks tenen plantilla, per guanyar la Copa i per guanyar també la NBA. Lakers-Pelicans, la segona, què n'esperes?
Bé, és un partit molt, molt obert. Crec que són dos equips que sobretot en atac també poden fer-se mal, a banda que no oblidem el component emocional, no?, que hi ha més enllà de ser caixa o faixa, de tema Brandon Ingram, Anthony Davis, no?, tota aquesta història que ja fa temps que arrosseguen, per més que es faci molts anys del traspàs. I vaja, és un partit amb molts al·licients. Els Pelicans estan cada vegada amb un Zion Williamson que se sent més i més còmode a la pista. Em sembla que els Los Angeles Lakers, que en general són un equip que té alternatives defensives, pot patir una mica en el ritme que proposin els Pelicans, però vaja, al mateix temps ja hem vist que el LeBron James dels dies grans i també la bateria de rotació que tenen és molt sòlid, així que hauríem de veure un partit que jo gairebé el veig 50-50 i no pel tòpic, el veig molt obert.
Té moltes ganes LeBron en tot el que té a veure amb Las Vegas, evidentment també amb aquest torneig.
Sí, home, sí, guanyar la primera copa, mira, que seria s'estrenaria el palmarès, que ell no tindrà moltes ocasions i moltes oportunitats de guanyar-ne una. Ara que parlem d'aquesta copa, creus que l'NBA, ja mig ho has dit, creus que l'NBA ha encertat amb aquesta copa, que ha generat l'impacte que volia i el seguiment que volia?
Francament, jo era molt escèptic. Avançat l'in-season també continuava sent molt escèptic perquè em costava veure el canvi d'escena, diguéssim, però sí que és cert que aquestes eliminatòries a partit únic, així com l'última jornada de la fase de grups, m'ha donat unes vibracions completament diferents, i sí, ara he canviat una mica de bàndol en aquest sentit. L'he vist molt la coherència i l'he vist el fil argumental, i realment sí que veus que, esclar, al final a l'NBA sí que és cert que són els mateixos equips que estan competint ara que els que competiran a final de temporada pel títol, però és que partits a mort sobtada, per entendre'ns, i així curts, donen l'oportunitat a altres jugadors de guanyar coses, jugadors que en teoria no haurien de formar part de l'elenc de les finals de conferència, sense anar més lluny.
I crec que hi ha calés pel mig, no, Dani?
Una barbaritat de calés, i de fet hi ha alguns dels jugadors mig milió, exacte, i alguns dels jugadors que més cobren han dit, crec que Damian Lillard mateix, crec, Artau, que ho ha dit, que en cas de victòria, doncs ell cedirà aquests calés, que ells poc o molt, mira, ara parlàvem de John Ram, tema calés, al final es veu que cadascú els necessita més o menys com vulgui, però els cedirà a jugadors, amb aquests jugadors que tenen contracte two-way o jugadors que tenen contractes, diguem, de molt més modestos perquè puguin millorar les seves condicions.
Artau, a gaudir d'aquesta primera semifinal que encara està en joc, i de la segona també, que sé que ho faràs. Una abraçada.
Bona nit.
Com ho deixem, Dani?
2-24 per al final del tercer quart. Guanya de 4 Milwaukee, Indiana 82, Milwaukee 86.
De la NBA a casa nostra. Perquè estem en plena setmana de doble jornada d'Eurolliga. Ara en parlem, abans saludo amb qui en jugarem l'última possessió avui, el Xavi Ballesteros. Hola, Valles!
Molt bona nit, Gerard.
Bona nit. Deixa'm preguntar-te, això de l'In-Season Tournament, aquesta copa de l'NBA, t'agrada a tu o no?
Jo estic una mica... No estic del tot d'acord amb l'Artau, tot i que, evidentment, ell domina molt. Jo he estat seguint-ho bastant, però crec que pel gran públic el que ha d'enganxar, això de que jugui partits de la Copa el dimarts i els divendres, amb pistes, amb colors, jo crec que al final la gent es confonia, no? Sí que és cert que al final Final Four crec que sí que interessa molt, a més crec que saben que juguen un torneig i el partit s'està veient, no?, que hi ha molta intensitat. I estic molt d'acord amb tu, Gerard, que crec que és una oportunitat única per LeBron, tenint en compte el que representa ell per l'NBA i el que vol representar de cara al futur de poder guanyar el que és la primera edició, no?
Això als Estats Units. A casa nostra avui ha arrencat la segona jornada de la setmana a l'Eurolliga. El Madrid ha guanyat el Panathinaikos, que no hi ha manera de que perdi un partit. Em va perdre un, però sí. Déu-n'hi-do, tu.
I guanyar-la còmodament. Li ha caigut un 14-0 de parcial al segon quart en Panathinaikos, diguem-ne, posant una marxa més, però noi, aquest Madrid està per sobre de tot i de tothom. S'ha refet com ha volgut a la segona part, que va guanyant 78-90 còmodament, 19 punts d'una Ezonia. Déu-n'hi-do com està Ezonia aquesta temporada.
Estem veient el millor Ezonia, no sé si d'aquesta temporada segur, però de la seva carrera.
Potser sí.
Sí, crec que a més coincideix amb la lesió de Yabusel, no és casualitat, no? Ell se sent molt important. Crec que una cosa que s'ha parlat poc és que sobretot el Madrid ara, amb la baixa de Yabusel, no hi va haver-hi el reforç de Garuba, que semblava que podia ser un jugador que podia arribar, doncs crec que tots els jugadors ara mateix se senten importants, els de primera línia, no?, podríem dir, i moltes vegades és com diu el Dani, no?, que els veus jugar i és una meravella. Hi ha hagut un moment que el Panathinaikos, i estem parlant ja del tram final, guanyava 61-60, em sembla que era,
sí.
I cada volta he tornat a mirar, anaven 62-80.
Sí, vull dir, sí, sí,
li ha clavat un parcial de 1-20 a 22, que de cop, que això només ho poden fer equips d'aquest nivell, amb un OAC que avui sí que hi havia un molt bon ambient.
I de fet, doble victòria grega aquesta setmana del Madrid a l'Olympiacos, o sigui, al pavelló de la Pau i l'Amistat, i a l'OAC.
Tenien Maccabi, Olympiacos i Fenerbahçe.
3-0, i cap a casa.
I déu-n'hi-do.
Fenerbahçe no, clar, Fenerbahçe va ser l'única derrota.
Fenerbahçe i Panathinaikos.
Exacte.
Doncs aquestes quatre...
Ha perdut davant Fenerbahçe i va perdre perquè no sé què dimonis encara van fer en aquella última possessió.
Demà li toca el Barça, rep el Fenerbahçe, precisament a 2:15, com sempre en directe a RAC1, aquesta vegada
sí?
A RAC1, no sí, a RAC1, sí. Sinó a RAC1. Després de perdre ahir a Bologna, Valles, això que semblava que el partit estava controlat, eh?
Sí, jo crec, seré positiu, jo crec que no passa res. Vull dir, el Barça, tal i com està ara, venint en compte del canvi de generació, del canvi de cicle, del canvi del que vulguis, el Barça està dalt, va segona classificació, a la Lliga CB també, i s'han perdut partits, sí, s'ha perdut el camp del Baskonia, s'ha perdut el camp del Madrid, per tant, no ensenyem alarmes, perquè crec que, a més, està demostrant que no perd de 20 punts, sinó que està competint, és més, crec que el partit d'ahir el perd més el Barça que no pas
sí.
Mèrits de la Virtus, i crec que, a més, deixa'm fer un apunt molt ràpid, que crec que se n'ha parlat molt poc, de la déu d'Escariolo, que se'n va anar a Escariolo, que semblava un déu, i escolta'm, que la Virtus està fent una temporada increïble, eh?
Sí, sí. El que vam queda fet, l'entrenador que va substituir Escariolo, clar, el cinquè del Mundial amb Letònia, que va passar, diguem-ne, una miqueta desapercebut aquest cinquè lloc, perquè era el Mundial, perquè potser no té el cartell dels Jocs Olímpics, però és un tros d'entrenador i, com diu el Valles, està fent una temporada brutal.
Tercer a l'Eurolliga i líder a la Lliga Italiana. Del partit de demà, Dani, què hem de saber?
Doncs Fenerbahçe ve de perdre a Vitoria, després un 3-1 de Marcus Howard, que si no l'heu vist us el recomano. Com està el nord-americà, un Fenerbahçe que forma part d'aquest grup de 7 equips que arrencaven la jornada amb balanç de 6-6, ha estat l'únic que ha pogut guanyar el Madrid fins ara, ara ho dèiem, i compta, diguem-ne, amb vells coneguts a tots dos equips. Tenim el Fenerbahçe, Sanli, Hayes Davis i, sobretot, Nick Calaces, i a l'equip del Barça, l'equip blaugrana, ex de l'equip turc com Vesely, de fet és una llegenda allà, i Kalinic, tots dos van guanyar l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. Del duel n'ha parlat avui Tomas Satoranski, recordem, com sempre, li ha posat les coses difícils al Fener.
Y contra ellos siempre nos cuesta, ¿no? Del año pasado, lo que me acuerdo, tienen mucha ventaja interior y, bueno, tenemos que preparar y usar un poco otra vez Palau para que nos dé un poco esta energía que se necesita.
Apel·lant al Palau i sabent també, evidentment, que no poden fallar perquè el Madrid ha guanyat i no se li va perdre el ritme.
Una mica de morbo, Valles, amb aquests retorns i partit que a priori no ha de ser fàcil pel Barça.
Sí, em ve molt de gust veure aquest partit, sobretot perquè jo crec que l'aposta del Fenerbahçe serà també un partit físic, un partit de tu a tu, i el Barça, això sí, en el Palau Blaugrana s'ha de fer fort. No crec que sigui tan important el fet d'acabar primer o segon, més enllà de que sigui el Madrid el que va per davant. Crec que l'important és acabar entre els quatre primers i, per tant, està en bona línia, però sí que crec que són reptes importants. I, a més, també han de gestionar, Gerard, els descansos. No va jugar Joel Parra en l'últim partit de Bologna. Demà segur que hi haurà un altre jugador que descansa, però és que diumenge hi ha partit de Saragossa, dimecres jornada avançada contra el Manresa. Per tant, això no s'atura ara, hi ha molts partits, i això sí, crec que més enllà de l'exigència que hi ha d'haver-hi, és que el Barça vagi traient els partits.
Perquè això del Joel, com ho hem de veure, Valles? Vull dir, perquè molta gent li va cridar l'atenció, no? Hòstia, hi és l'Oriol, no hi és el Joel, com ho hem de veure?
Bueno, perquè l'Oriol, jo crec que quan ha jugat ho ha fet
bé, i ha d'anar entrant.
No? I per tant, en el moment en què tu has de deixar fora algun jugador, hi ha rols molt... Jo crec que Rogiel, que ha fet molt bé, és que hi ha molt clar els rols. Si t'hi fixes, moltes vegades podem dir els 5 titulars de memòria, que això costa moltíssim de veure, no?, en el bàsquet actual. La segona unitat també té molt clar la gent quina és, i per tant ara mateix hi ha 3 jugadors, que són Paulí, Nagy i Parra, que són els que s'han d'anar rotant en cas d'entrar i sortir de la convocatòria. Per tant, jo crec que ha de ser anecdòtic i que aquests jugadors el que han de fer és continuar creixent.
Vens d'Istanbul, Valles... Déu-n'hi-do, quina victòria de la penya que comença a treure el cap. Era lògic, no?, també, que l'equip s'anés recuperant. No era normal ni la plaga de baixes ni com estava jugant.
Sí, perquè a més, Gerard, hi ha una cosa que està clara. A vegades quan entres en una mala dinàmica, doncs és molt difícil de sortir-ne, però sí que és cert que és més fàcil sortir d'una mala dinàmica si tens un bon equip que no pas si ets, en tot el respecte, la Lliga Fuenlabrada, o ets un equip de poc nivell. Jo crec que la penya té jugadors de molta qualitat, ha tornat Antetòmic, que no el descobrirem ara, és un dels millors jugadors a Europa, tot i que encara no està en el seu millor moment. A Europa sí que poden jugar els tres nord-americans, tres americans, a més, amb cartell, alguns d'ells amb experiència. Andrius, sense anar més lluny, era un referent a Turquia i va tornar a Istanbul i també tenia ganes, el Pau Ribas recuperant sensacions, i els joves, no?, que estan fent un pas més. Jo crec que hi ha hagut el canvi de dinàmica, s'ha tret la pressió de sobre, va guanyar el Prometei, va guanyar el Baskonia sense Marcus Howard, però fent un molt bon partit, i ahir doncs aquesta victòria importantíssima que serveix com a injecció de moral, però sobretot per agafar confiança i per anar resituant l'equip. Això sí, Gerard, hem d'estar molt en compte, i ho comentava amb el Dani aquesta tarda, que la penya en breu recupera Brochanski i Miguel Malikalen, que vol dir que ja estan a punt.